Encetam el nostre espai de ciència. Mos disposam en aquest espai a reflexionar sobre qüestions que tenen a veure amb investigacions científiques, però també amb el nostre dia a dia. I un bon exemple és una de les iniciatives que avui comentarem en aquest programa. Això no és Sicília i té a veure precisament amb una proposta conjunta de l'IFISC, que depèn de la Universitat de les Illes Balears, i de l'obra social de la Caixa, més d'altres entitats que hi participen i que han creat un cicle que du per títol Explorant les fronteres entre els sabers. Investiga i cuina el sabor de la ciència. Ja parlàvem amb algun dels seus participants a les anteriors setmanes i avui saludarem en Pere Castells, que és llicenciat en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, que l'any 2003 va començar a col·laborar en l'equip d'investigació del Bull i Taller i que el 2004 es va fer responsable del Departament de Recerca Gastronòmica i Científica de la Fundació Alícia, Alimentació i Ciència, en col·laboració amb el Bull i de Ferran Adrià. Col·labora a la revista Investigació i Ciència i col·labora també en el curs Science and Cooking de la Universitat de Harvard. En Pere Castells participarà dimecres, demà a les 7:30 a l'espai A del Caixa Fòrum fent una conferència que té un títol complicat. La matèria condensada tova i la cuina. Pere Castells, bon dia.
Hola, bon dia.
Supos que per un químic o per un científic no és un títol complicat, però per al públic en general sona estrany la matèria condensada tova i la cuina. De què estan parlant?
Estem parlant de tota la matèria que pots moldejar, en part. No? I la cuina és un escenari fantàstic per poder, diguem, moldejar coses. Avui dia la matèria es divideix en matèria condensada dura i tova, d'alguna manera, però a nivell físic. Si parlem de coses més... jo estic treballant amb cuiners, per tant puc parlar en llenguatge culinari, entre cometes. És a dir, de què estem parlant? Doncs de la matèria culinària. És a dir, què fem anar des de la carn fins al pastís, passant per l'arròs, tot això són matèries que són més o menys toves, entre cometes. Hi ha de més dures i de més toves, però en principi tot es pot moldejar, posant-ho amb aigua, es pot arribar a coent mongetes o coent qualsevol altre material. Pues, la cuina és un escenari fantàstic, t'ho dic, per poder explicar ciència, i en aquest cas una part de la ciència supercomplicada com és la matèria condensada. Sembla, per això, és interessant perquè els cuiners ara mateix ens estan explicant, ens estan ensenyant els científics, i de fet la meva participació a Harvard és una mica de la mà dels cuiners que fan de professors a Harvard, i ells ens expliquen coses de cuina que ens ajuden a la ciència a anar evolucionant, entre cometes.
Jo no sé si els científics fa 25, 30, 40 anys s'haguessin imaginat mai que en les cuines podrien trobar elements d'experimentació i de creativitat com el que han trobat en aquests darrers anys.
Jo suposo que no, perquè potser la cuina era un reducte aïllat, no, entre cometes, i amb això no vull entrar a la discussió aquesta de cuina tradicional i cuina moderna i totes aquestes coses. De fet, sempre ha evolucionat la cuina, sempre. A vegades que més ràpid, a vegades que més lent. De fet, en els últims anys ha evolucionat molt ràpid, i potser l'entrada d'elements de globalització, l'entrada de la ciència, tot això ha fet que vagi una mica més ràpid. Però en principi, el que vull parlar demà és de com se fa una maionesa, per exemple, i els fonaments de fer una maionesa, com pot evolucionar en fer una maionesa especial com és una lactonesa, o com fer, o sigui, la maionesa amb llet, però com des de mou, totes aquestes coses que des de la ciència s'expliquen molt bé i que a la vegada poden fer que aprenguis coses molt fàcils a casa al voltant d'això. Ara mateix estic... estàvem fent una exposició, ara mateix aquí a Alícia, a la Fundació Alícia, estàvem fent una exposició d'un bizcocho per celíacs al microones. Doncs bé, la combinació és molt complexa. Bé, doncs, com s'hi ha arribat aquí? Doncs per recerca, fent recerca, i això és una cosa molt fàcil, de fer casa, i segurament arribar a les cases... Espero que aviat.
Clar, és la combinació de cuina i química o de cuina i ciència. Ferran Adrià i el Bull és un bon exemple, són dels grans exemples de combinar coses molt curioses i aconseguir resultats com a mínim sorprenents, canviant la matèria o canviant l'estat de la matèria d'alguns aliments i aconseguir aquestes famoses esferificacions o aquestes gelatines o aquests gelificants que s'han fet servir, coses que tradicionalment estem acostumats que tenen un aspecte, una densitat, i que de cop en tenen un altre però mantenen aquell gust, que pot ser que és aquell punt que la ciència li ha afegit a la cuina.
Sí, hi ha coses molt més, diguem, marcianes, hi ha coses molt, molt més tangibles i reals, vull dir, des de les espumes de pastanaga, per exemple, és una cosa que es pot fer a casa ràpidament i sense pràcticament res, a fer una esferificació, demà parlarem de tot això, i demà farem alguna esferificació allà en directe, la gent podrà provar alguna cosa esferificada, que diuen. Però és un concepte nou, difícil d'entendre al principi, però que ara... ara, curiosament, en molt poc temps s'està comercialitzant. Hi ha empreses que es guanyen la vida venent productes esferificats. Bueno, és una oportunitat de revalorització de producte, d'introducció de la ciència, de vegades de com a partir d'una idea es poden fer elaboracions en cuina. I això, torno a repetir, que no vull que s'entengui com un atac a la cuina tradicional. Al contrari, vull dir, a partir de la cuina tradicional... És possible fer això, sense la cuina tradicional no hauria estat possible.
És que possiblement la cuina tradicional va descobrir una sèrie de processos que conduïen a l'elaboració de determinats menjars que després han servit de base per fer altres coses actualment, no?
Evidentment, la truita, la que en diem truita a la francesa, és una revolució al seu moment. I era una cosa espectacular que algú se l'acudigués de batre un ou. Per això, ara ho trobem molt fàcil. O fer un simple pastís, no? Tot això és molt senzill, o fer una beixamel, és un procés extraordinàriament complex, si es mira des del punt de... O, no diguem, fer una paella, per exemple. O fer... O processos, o fer una, no sé, una mayonesa o una enciamada. No? Són processos complexes que a partir de la recerca, encara que de vegades no s'entén com a recerca perquè no hi ha els grans científics allà, però sí que és una recerca constant, s'ha anat fent a la cuina, i jo voldria pensar que la contribució de científics, com jo que soc químic, pues ha contribuït en part, amb un granet de sorra, a fer alguna de les coses que poc a poc transpiraran cap a la societat.
Perquè entenc que, no sé, li deman, vostè era aficionat a la cuina abans de començar a relacionar-se amb el Bulli i entrar a la Fundació Alícia i totes aquestes qüestions?
Sí, clar, no, evidentment, vull dir, jo era un químic molt...
Molt cuiner.
Molt cuiner, és a dir, entenia que com a... De fet, les receptes de cuina són molt similars a les receptes de química, entre cometes, als processos químics. Similars entre cometes, vull dir, i el que passa és que sí que vam topar amb un inconvenient molt greu quan vam començar a relacionar-nos treballant junts científics i cuiners, cosa que no havia passat fins fa poc temps. I el topar el grau més gran que havíem de salvar és el llenguatge. El llenguatge era llenguatge molt diferent, els cuiners tenien el seu propi llenguatge, com tots els gremis, entre cometes, tothom té el llenguatge determinat, i en aquest cas teníem el llenguatge científic, pur i dur, no? Per mi una reducció és una cosa, i per un cuiner una reducció és una altra. O bé, quan jo parlo de sucre, per mi és una cosa, i sucre per un cuiner és una altra, o aigua. Per l'aigua, per un científic, l'aigua és una molècula, H2O, que forma part de la matèria, no sé quant. I per un cuiner, l'aigua és el que posen al brou o el que beuen, això és aigua. Que no és aigua pura, és que és aigua amb sals minerals. Tot això és un llenguatge que vam posar en comú amb el que vam dir el lèxic científic astronòmic. I a partir d'aquí, ara mateix podem treballar cuiners i científics i podem fer... Pues, això és un bizcocho per salir, per exemple, al voltant de que tothom dona el seu punt de vista. I
és bo, que...
Home, és molt bo, l'acabo de provar el de xocolata i és fantàstic. Llàstima perquè el tinc aquí al davant, però només el puc provar jo.
I un poc, això em trencaria amb una altra qüestió que li volia comentar, perquè a través de la Fundació Alícia, alguns podrien pensar que aquesta combinació de ciència i d'alta cuina té un punt d'esnovisme i que va pensat en cada vegada a petar més, sorprendre més en aquell client sibarita. Però en el cas de la Fundació Alícia, afegeix aquesta altra qüestió, que és treballar per una bona alimentació i perquè aquesta investigació sobre els aliments i aquesta combinació de ciència i alimentació també repercuteixi socialment entre la gent.
Evidentment, nosaltres no estem treballant per altres restauracions, això queda molt clar. És a dir, nosaltres tenim contactes amb l'altra restauració per tot el conjunt d'idees que ens donin perquè la gent mengi millor. Simplement això. És a dir, els grans cuiners ens han permès tenir idees que afavoreixen aquesta bona alimentació, entre cometes. És a dir, el fet de que a vegades pensin en una espuma per fer per fer una elaboració molt, a vegades, molt sofisticada. Això ens ajuda a fer elaboracions baixes en calories, per exemple, perquè hi ha molta introducció d'aire i tot això. O el fet de que haguin treballat amb espessants molt concrets i en fred, doncs pot fer que els menús de disfàgics... El que passa és que hem de ser nosaltres els que siguem capaços, a Fundació Alícia, de fer aquesta traducció, no? De coses que alta restauració han tingut una estructura determinada, doncs això hem de fer de traductors per transmetre a la societat. I per tant això és la nostra feina. De fet, la nostra feina és... Nosaltres estem treballant amb fregits, estem treballant amb menús per hospital, de fet els nostres departaments d'hàbits alimentaris i de recerca estan treballant per la societat i que ningú pensi que estem treballant per l'altra restauració. Això
I ara, per exemple...
Ni ens ho podem permetre, evidentment.
Senyor Castells, ara mateix vostè mos comentava aquest bizcocho de xocolata per a celíacs que se pot fer en els microones. Això després tindrà una aplicació comercial? És a dir, serà acceptable això?
Esperem que sí, segurament que sí, perquè ja hi ha gent molt interessada. I, per tant, segurament d'aquí un temps, o esperem que poc temps, a casa tindràs la possibilitat de tenir una preparació, un sobret o alguna cosa, perquè encara s'ha de veure quina és la vehiculació que es farà, quina és la vehiculació, però no, ja no depèn de nosaltres. Nosaltres som investigadors i fem la recerca corresponent, pensant en les cases, evidentment, no? Però jo en aquest cas i en altres casos que ara estem... Avui és el dia que fem exposicions dels grups de treball i pues, hi ha coses que segur que arribaran a la societat. I el que passa és que, clar, tot és una qüestió de... Com que estem en un món, diguem que, economitzat, això depèn de factors que jo no controlo.
Molt bé, però de moment hem compartit una estoneta de conversa amb en Pere Castells, ha estat un plaer, i demà aquells que vulguin compartir aquesta conversa, descobrir més coses sobre gelificants,
especidors... I provar algunes coses que vinguin perquè provaran...
Clar, això també és la part important d'aquesta intervenció.
Igual et dono una primícia, generem.
Digues.
Però podem provar una cosa que en diem caviar d'oli.
Caviar d'oli?
Sí, que és una de les investigacions que vam fer fa un temps, i que ja està pràcticament, bueno, està comercialitzat, o està ja a punt de sortir als mercats.
De què té gust?
D'oli. D'oli d'oliva verge. Però és una, amb una forma determinada, amb una forma especial, i és també un dels projectes que vull presentar, que avui estem presentant, amb receptes, ja està a la fase de receptes i de coses, i de... Però receptes casolanes, vull dir, que pots fer casa.
Que se poden fer casa.
No receptes d'alta restauració,
no, ja l'entenc.
Les cases. I també utilitzar l'oli com un element de revalorització de producte i també com un element del que ara es consideraria una cuina autòctona de proximitat i saludable.
Molt bé, i doncs quedem amb aquesta reflexió. Pere Castells, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins demà, que vagi molt bé. Adéu. En Pere Castells se'ns acompanyava perquè ell demà participarà en aquesta conferència La matèria condensada, tova i la cuina, que pot semblar molt estrany, però que en definitiva parlarà de gelificants, d'espessidors, d'emulsionats a la cuina, farà esferificacions, manejarà textures molt diferents. La seva experiència l'avala perquè ell, a part de ser químic i d'haver fet molta feina d'investigació com a químic, fa molt d'anys que col·labora amb el Bulliteller i amb la Fundació Alícia, i per tant se dediquen a estudiar tots aquests materials i totes aquestes transformacions de matèria per després aconseguir resultats sorprenents i de vegades útils, com per exemple mos explicava aquest bizcocho que estan elaborant que sigui apte per celíacs i que se pugui fer en microones, que clar, són coses com més complicades. Algunes d'aquestes coses se podran tastar també demà, serà a les 7:30, ja ho dèiem, a l'espai A del CaixaForum de Palma, dins el cicle Explorant les fronteres entre els sabers.